Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut al punt de les 4. Sintonia de Ràdio Maricel. Temps d'informació esportiva en aquesta nova edició del Temps de Descompte d'aquest dilluns 4 de maig de 2015. I avui hem de començar amb noms propis del món de l'esport. Julio Asensio, David Domínguez, tercers en la categoria Ambassador. Podi, per tant, per als representants de Sitges en la Titan Desert d'aquest 2015, per darrere de les localitats de Vinyols i Els Arcs i també Ciutat de Lleida, que ha estat finalment qui ha guanyat aquesta categoria Ambassador. Tot i que també hem de recordar que hi han participat dos sitgetans més en aquesta última edició de la Titan Desert. Són Antoni Bosch i en Didac Rodríguez. I un altre nom propi, a qui saludarem d'aquí uns instants, Eric Roqueta, campió d'Europa d'hoquei patins amb el Futbol Club Barcelona, que va guanyar, com saben, 4-3 a la gran final de Bassano al Club Patí Vic. Segon títol europeu per a l'actual preparador físic del conjunt blaugrana, ja que en va conquerir un, sent també preparador físic del Reus Deportiu, d'això però ja fa uns quants anys, l'any 2009. A Eric Roqueta el saludarem d'aquí uns momentets, com els dèiem. Si parlem de futbol, doncs venim d'una jornada, la número 30, que ens deixa d'entrada la victòria, treballada, això sí, la del Sobrense en ahir 3-0 davant el Martorell. Atenció, perquè el Sobrense empata 62 punts amb el segon classificat, el Vista Alegre, i es situa a només un punt del líder, que continua sent la Unificació Bellvitge. Queden 4 jornades, sense dubte 4 autèntiques finals. La propera, atenció, que pot ser, si no decisiva, molt, molt, molt important, perquè tenim el Vista Alegre Bellvitge i el desplaçament que haurà d'afrontar amb el Sobrense al camp del Júnior. En fi, que aquesta segona catalana es posa molt, molt emocionant i ens garanteix emoció fins pràcticament l'última jornada. La Unió Esportiva Sitges, és cert, amb moltes baixes, va perdre per la mínima 1-0 i de penal al camp del Montserrat Igualada. Més 2 expulsats, és a dir, amb 9 jugadors, encara va poder igualar amb el marcador. Partit probablement massa l'heroi que l'acaba haver d'afrontar el Sitges aquest passat dissabte a Igualada. Farem crònica de com ha anat aquesta 30a jornada, farem repàs també de la jornada del futbol base, bàsicament del que ens pugui comentar l'Isidre Gómez en els partits de la Blanca Subur. Si parlem d'hoquei patins, destacarem, com no, la derrota del Club Patí Sitges, que va perdre 8-0 a la pista del Vilaseca. I en bàsquet, victòria del Bàsquet Sitges a la pista del Sant Boi, 71-85, volíem dir. Tanca la primera fase rebent a la S de l'Hospitalet aquest proper dissabte amb la Pinsbens, i els números, vaja, ho diuen tot, 28 victòries i una derrota, i encara queda pendent el Campionat de Catalunya de la Primera Catalana. 4-3, comencem. Quatre i sis minuts de la tarda, encetem aquest temps de descompte amb la crònica esportiva d'aquest cap de setmana, que els durà fins les 5 en punt de la tarda. Com els dèiem ara fa uns instants, el Futbol Club Barcelona d'hoquei patins es va proclamar ahir a la localitat de Bassano campió d'Europa, 21è títol europeu per al conjunt blaugrana. Es va desfer a la gran final catalana 4-3 al Club Patí Vic, que ha fet també una gran final de la Lliga Europea. Tenim al telèfon a l'Eric Roqueta. Com saben, ell és el preparador físic actualment del Futbol Club Barcelona d'hoquei patins. Senyor Eric Roqueta, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I moltíssimes felicitats, senyor.
Moltes gràcies.
Ja estàs despert?
Sí.
Que heu tornat de matinada?
Sí, hem tornat de matinada, quarts de tres, més o menys.
Bé, el viatge de tornada, ni te l'explico, no?
Bueno, va ser com es mereixia, no? No cada dia es guanya una Copa d'Europa i està clar que s'havia de celebrar peti-qui-peti, en aquest sentit. I bueno, ja vam fer el vestuari, de camí a l'aeroport al bus i a l'avió també va ser ja... va ser el colofó.
Sens dubte, Eric, guanyar un títol europeu, en aquest cas la Lliga Europea d'Hockey Patins, és el màxim, no, suposo?
Home, és que institucionalment, pel club, anem a dir que és el títol més important i de més prestigi. La Lliga, òbviament, també és dels principals objectius que a Can Barça doncs, has de guanyar, però la Copa d'Europa és És el títol per excel·lència i la veritat és que, home, veus el treball, veus totes les setmanes, no? Tots els entrenaments, tot el camí, no? Que fas per arribar a jugar una final com aquesta i òbviament quan la guanyes és una mica la recompensa a tot el que s'ha estat treballant.
Eric, la final d'ahir amb el Vic, el conjunt vicatà, sens dubte, us va posar les coses molt difícils.
Sí, perquè és una final, els dos equips juguen, els dos equips es buiden al màxim per intentar aconseguir el títol i estava clar que el Vic no anava a tirar la tovallola, malgrat ens vam posar en avantatge a la primera part, que penso que vam rendir a un nivell excel·lent i ens van sortir molt bé les coses. El Vic és un equip que no pots adormir i bueno, sí que és veritat que potser va haver-hi un punt de relaxació i això va fer que la segona part el Vic ens apretés més i arribés a tenir opcions d'empatar el partit, però al final vam saber aguantar. Amb la novena falta doncs no va arribar a la desena i sí, la veritat és que també s'ha de felicitar el Vic pel partit que va fer, pel partit i bueno, la Lliga, per tota la Lliga Europea en general.
Sens dubte. Des de la part que et pertoca, que és el treball físic que tu has desenvolupat amb els jugadors, com ha arribat l'equip a aquest tram final de la temporada?
Nosaltres ens ha anat molt bé, el fet de dues setmanes enrere guanyéssim la Lliga, no? per poder preparar aquesta Final Four. A més, no vam tenir jornada, la setmana passada no va haver-hi jornada de Lliga, i ja et dic, vam tenir pràcticament dues setmanes que el que ens va ajudar va ser, sobretot, recuperar físicament els jugadors de tot el volum de partits que hi ha hagut, que ha sigut molt gran des del principi, i mira, vam poder ajustar bastant en aquest aspecte, que arribessin els jugadors en bones condicions i crec que al final doncs, jo ho valoro positivament el com hem arribat a final de temporada. A més, és que tots som conscients de que són els títols més importants i és on t'hi jugues més i l'equip, vulguis o no, sí o sí, has de fer el possible dins la planificació que arribin bé.
El Barça d'hoquei patins, sens dubte, és l'autèntic rei de la Copa d'Europa, amb el d'ahir sumar ja 21 títols en aquest apartat, però bé, pel que fa a tu personalment, Eric, si no m'erro, és el teu segon títol europeu.
Sí, és el meu segon títol europeu i ara et sorprendràs, Pitu.
Vinga, sorprèn-me.
Ahir feia 6 anys, vale? Ahir, precisament,
sí?
Feia 6 anys que guanyava la meva primera Copa d'Europa a la mateixa ciutat, al mateix dia i contra el mateix rival.
Què dius?
La veritat.
Quina casualitat, no?
Sí.
Increïble.
Són d'aquelles coses que dius, ostres, com pot ser, no? I, bueno, és una anècdota, però fa gràcia.
Ui, tant.
I precisament, doncs, a Bassano, un 3 de maig, i bueno, jo tenia molt bones sensacions. Tenia molt bones sensacions perquè aquella ciutat és com màgica.
Això ho expliques tu, a l'expedició, o no?
Sí, ho vaig comentar, no? Mm-hmm. Sí, amb el segon entrenador que dormo amb ell i ens vam, bueno, sí, vam estar fotent quatre risses i també ho vaig comentar amb el Marc Gual, saps?
Sí.
Que ell també estava aquell dia, però bueno, Marc en té unes quantes més, de Copes d'Europa.
Va ser amb el Reus l'any 2009, si no m'erro.
Sí, amb en Figueroa.
Déu-n'hi-do, ha plogut una mica. I fixa't com són les coses, que tornes a jugar una final europea, en aquest cas amb el Barça, i una més al sac.
Sí, ja et dic, no jo potser ara fa dos anys, doncs fa dos anys o fa uns mesos, no em podia pensar que tornaria al món de l'hoquei, que arribaria a parar doncs, al Barça i que mira, tornaria a guanyar una Copa d'Europa. Uh-huh. Però mira, són les coses de la vida, que en aquest sentit jo l'únic que pogués estar agraït de que m'hagi passat tot això i seguir treballant per intentar seguir guanyant molts més títols.
Eric, heu acabat ja la temporada?
Sí, bueno, ara falten dues jornades de Lliga.
Exactament.
Falten dues jornades aquesta setmana contra el Noia i l'última contra el Marató, al Mataró d'aquí 2 setmanes i a partir d'aquí ja tancarem la temporada.
Molt bé. Com queda la teva situació vers el club? Tu acabes contracte ara a finals de temporada.
Sí, el meu contracte acaba el 30 de juny. Jo, per el que he pogut parlar, si tot ha sigut a nivell verbal,
sí.
En teoria el club vol comptar amb mi per la següent temporada, tan content de la meva feina, i en principi doncs pot ser que tot segueixi igual.
Bé,
de totes formes, no t'ho puc dir que és oficial, perquè no he firmat cap nou contracte ni res s'ha fet, ja dic, de forma oficial.
Bé,
en principi tot hauria de continuar igual.
Aquest seria un altre gran títol, no, per tu? Poder continuar un any més, com a mínim.
Està clar, la veritat és que també seria una miqueta una altra recompensa, no? Una altra recompensa a tota aquesta trajectòria, a tot aquest treball, i espero i m'agradaria molt, òbviament, quedar-me no només un any, sinó molts anys més amb aquest club.
Ui,
i no voldria estar al Barça per molt de temps.
Sí, senyor,
el que passa que també s'ha de ser conscient de que bueno, és un club on sempre hi ha molts moviments i s'ha d'estar preparat per tot.
I molta exigència, suposo, no?
Perquè tal com t'estic dient que possiblement, saps, tot continua igual, mai saps el que pot passar des de dalt i depenent de les decisions que es prenguin i que tot doni un gir. Per tant, ja et dic, ho dic molt amb la boca petita i esperar a veure què passa. Però estic relativament tranquil.
En aquest sentit, i tenint en compte que el club ha de viure unes eleccions al mes de juliol, això et preocupa o no? El fet que hi hagi un possible canvi de junta directiva i que això pugui replantejar la situació, o...
Sempre, sí, és que sempre, ja et dic, pot haver-hi moviments. El Barça és un club tan gran que sí que és veritat que ara que hi ha un canvi de directiva, doncs es reestructura tot, no? Tot el personal, tota la directiva, i bueno, ja et dic, per això t'acabo de comentar, s'ha d'estar preparat per tot i en teoria el que són els contractes de la gent que hi ha, que els que estan vigents...
S'acostumen a respectar,
entri,
suposo.
Entri qui entri, s'han de respectar. Però sí que és veritat que en el meu cas, jo no... O sigui, jo l'acabo el 30 de juny.
Clar.
Per tant, he de veure què passa.
Molt bé. És 4:15. Tens aquí el Toni Muñoz, que també et vol saludar, Eric.
Eric.
Hola, Toni.
Moltes felicitats, eh?
Moltes gràcies.
Ningú t'ha regalat res, eh? Tot estàs treballant tu. És una persona inquieta, una persona que t'agrada molt la teva feina, i doncs això és fruit del teu treball, i això és per estar orgullós.
Sí, és la meva feina, és la meva passió, és el que em dedico, i està clar que intentar doncs, sempre treballar al màxim, reciclar-me sempre que pugui, i està clar que l'exigència que t'imposa el fet d'estar un club com el Barça, doncs no pots treballar i donar... O sigui, no pots donar el 100%, has de donar més que el teu 100%. I bueno, dins de la meva feina intento sempre fer el millor possible, implicar-me i dedicar-me al màxim.
I sobretot la pregunta que t'ha fet el Pitu... de la teva continuïtat. La pregunta meva, l'entrenador continua, no?
Sí, el Ricard té contracte fins al 2017 i en principi, un mes després de la temporada que s'ha fet, havent guanyat els 2 títols més importants, tot apunta a que el Ricard seguirà, si és per contracte, i fins al 2017 hasta el Barça.
¿Y él qué te dijo tú?
¿Perdona?
¿Y él qué te dijo tú? Oh, ah, si ell... él continúa y él está content amb tu.
Sí, no, a ver, precisament amb el primer que vaig parlar va ser que em va agafar un dia, em va dir que bueno, havia tingut una reunió amb el jefe de les seccions de cara una miqueta planificada temporada que ve i que havia donat bons informes de la meva feina, que estava molt contents, i a mi em va dir que em tranquil·litzés perquè si tot anava com tenia que anar, que seguiria un any més a l'equip d'hoquei, i bueno, que tot després, o sigui, simplement s'hauria d'esperar que es fes oficial.
Un quart i tres minuts de 5 de la tarda. Eric Roqueta, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada. Moltíssimes felicitats de nou. I bé, a celebrar-ho. Hi ha previst algun tipus de celebració així més institucional de cara al club? O us han dit alguna cosa? Ja,
jo crec... No sé si el dijous és institucional o, sí, o és de, simplement només de la plantilla. Mm.
Dissabte, qui juga el Barça amb la Real Societat? És possible que sortiu a la gespa?
Ja, exacte, o... I el dissabte, el dia de la Real Societat, sortirem a oferir els dos títols al Camp Nou.
Perfecte, doncs un bon final, sens dubte. Senyor, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Vinga, adéu. Adéu.
Quatre i gairebé 19 minuts de la tarda en conversa amb Eric Roqueta, preparador físic de la secció d'hoquei del Futbol Club Barcelona, recentment proclamat campió d'Europa. 21 copes d'Europa té ja el conjunt blaugrana, aviat està dit, i aquesta coincidència fantàstica, magnífica, que ens acaba de comentar el propi Eric Roqueta, del dia com ahir, de fa ja uns quants anys, l'any 2009, a la mateixa localitat, però amb un altre equip, amb el Reus Deportiu, doncs també es va proclamar campió d'Europa. Són aquelles fantàstiques i boniques casualitats. 4 i 19, futbol. Vinga, hem de començar ja amb la fe crònica del que ha succeït futbolísticament parlant a la 30a jornada, tant a segona com a tercera catalana. La segona, molta atenció, perquè ens garanteix gairebé emoció fins l'última jornada, és a dir, fins l'últim cap de setmana d'aquest mes de maig. Abans, però, ens en queden 4. I els resultats que s'han obtingut en aquesta última jornada, la número 30, han estat aquests. Espluguenc 2, Gornal 1, Canvi de Let 1, Júnior 0, Suburense 3, Martorell 0, Sant Cugat 2, Olivella 1, Penya Unió Màlaga 1, Sant Mauro 3, Moja 2, Sant Joan Despí 2, Prat B 1, Vista Alegre 1, Bellvitge 3, Marianao 0 i Sant Andreu de la Barca 0, Vegas 5. Fixin-se com està la classificació. Bellvitge líder 63 punts, però a només un té el Vista Alegre i el Suburense, que en sumen 62. Un palet més despenjat. Un palet, eh? No gaire. El Canvi de Let amb 58. El Marianao, havent punxat ja aquestes últimes jornades, certament ha dit adeu a qualsevol opció. És cinquè amb 51 punts, els mateixos que el Gornal. Vegas 42, 39 per Sant Cugat i Sant Mauro, 37 per Moja, 36 per Prat B i Sant Joan Despí, 35 per Espluguenc, el Júnior, proper rival del Suburense, és 14. En suma 33, 31 per Martorell, 29 per Olivella, Sant Andreu de la Barca també en suma 29 i el Penya Unió Màlaga QE amb 19. Ens deia ahir el tècnic del Sobrense, Josu Julián, si som capaços de guanyar amb el camp del Júnior, dormirem líders. Toni, així és.
Sí, clar, clar, perquè juguen els primers.
Juguen el dissabte a 6:45, encara no hauran jugat, o no haurà jugat el gruix de la jornada, però déu-n'hi-do quina jornada la que ve.
Molt bona.
Si tenim en compte, com dèiem, que el Sobrense visita el camp del Júnior, Júnior que és cinquè per la cua, per tant, amb problemes de permanència, però és que tenim un Vista Alegre Bellvitge.
Sí.
I tenim un Gornal Can Vidalet.
Sí, 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 sí. Un Gornal Can Vidalet m'agrada molt, perquè aquí poda descartar una miqueta la balança. Si el Gornal és capaç de guanyar el Can Vidalet,
un altre menys per la lluita.
Serà cosa de 3. Uh-huh. I clar, no és el mateix que te juguis la darrera jornada amb un equip que està jugant amb un equip que no se juga ja pràcticament res. Sí que ells no te regalaran res, però, clar, la pressió no és la mateixa, no? I tu pots treballar millor i fins i tot no pots ser tan rival. Després, això sobre la teoria, després la pràctica, doncs ja veurem, no? Però jo penso que és una jornada molt interessant. És clau el partit del Sobrense al camp del Júnior. És un partit que tu...
Sí, sempre... Últimament t'ho he dit, no sé per què, però és un rival que aquí ja va costar molt de guanyar. Sí que, evidentment, la història és diferent. El Sobrense doncs és, està com està, vull dir, però li tinc un cert respecte al partit de dissabte.
Sí, sí, el que passa que és un rival que tindrà que sortir...
Amb això no vull dir que no confiï en el Sobrense, ni de bon tros, però no sé, noi...
Sí, però canvia, canvia la decoració, és que al contrari a casa. A casa, ells aquí, l'anava molt bé, aquest camp petitó, aquí tancadet...
I m'agrada que el Júnior sigui un equip futbolero, és a dir, un equip que té una proposta futbolística, doncs... molt bonica, no? En aquest sentit, vull dir, no és un equip que et va destruir, no? Com aquell que diu, sinó és un equip que et juga i que bé, això en qualsevol cas, el Sobrense és un factor que
és el millor
haurà
que
de tenir
passar.
En compte, no?
Per... Sí, però és el millor que li pot passar.
Per això.
Se troba amb un equip que le vol jugar, le fa mal. Uh-huh. La prova la tens ahir. Quan el Martorell va voler jugar-li al Sobrense, el Sobrense es va trobar amb el gol ja molt matiner a la segona part, res, començar la segona
part. Sí, havia passat un minutet i de nou l'estratègia, no? Un servei de banda, la pilota li cau a peus del Josep Maria Mercè, que anotava l'1-0 el seu 20è gol a la Lliga, havia tastadit, i a partir d'aquí el Sobrense ja és, sembla un altre.
Clar.
Després d'una primera part, no direm que gris, però en què, bé, va costar trobar bones espais. Línies de passada, bons espais, el Martorell estava treballant certament bé allà al darrere, sense crear perill tampoc, però bé, va costar.
Sí, però clar, ja canvia la decoració perquè doncs te fan el gol tan sols sortir a la segona part i ja tens que jugar-li alguna cosa més al Sobrense com a mínim per aconseguir empatar.
No, ja no pots defensar únicament, està clar.
Què passa? Que doncs tu li jugues perquè l'empat ja no l'assegures i el Sobrense doncs en 10 minuts te fa el segon. I fins i tot té ocasió per marcar més d'un.
El 56, Blas anota el segon. Bons minuts de Blas. Probablement estem parlant dels millors minuts de Blas Segarra des que va tornar al Sobrense. Certament, ens ho deia el Josu, el Blas va venir aquí amb uns problemes físics evidents. Ell s'està posant a to i això es nota ahir d'entrada amb un bon rendiment, molt participatiu en les accions d'atac, treballant també una mica en defensa, un Blas Segarra que va entrar en substitució de Jordi Cano amb problemes físics, va preferir doncs, el cos tècnic reservar-lo, sobretot de cara a aquest raig final de temporada, però repeteixo, bons minuts de Blas, bons minuts també d'Albert Huete, que va entrar en substitució del Gerard, perdó, de l'Edgar.
De l'Edgar, és que l'Albert és un jugador doncs, que fa molta feina i a més té més arribada.
I un altre jugador, Toni, que es diu Sergi Massana, sempre que surt passen coses, bones la majoria d'elles.
Sí, sí, la prova la tens, surt ell se queda amb un jugador perquè li fan falta amb ell, veu la segona groga al jugador que li fa la falta, doncs té una ocasió, perquè té una ocasió clara i l'última que té ja en temps d'afegit una falta sense àngul pràcticament.
Doncs sí, és una falta molt lateral i la fica dintre.
I la clava.
Sí, sí.
La clava, vull dir, és un jugador que quan ell surt passen coses.
Ho deia el Josu, l'estic fent jugant més avançat perquè ell és un jugador més de perfil més defensiu, però evidentment ara l'estic fent jugant més ofensiu i escolta'm, està donant un rendiment extraordinari.
A mi me sembla un gran jugador, per mi és un jugador de futur, jo és un jugador que el Sobrense lo té que mimar perquè doncs jo penso que pot fer molt bona feina amb el Sobrense i és un jugador que quan surt, els minuts que surt, los aprofita moltíssim.
Minuts de qualitat, com s'acostuma a dir en aquests casos.
Sí, sí, molta, i és un jugador molt jove. És un jugador molt jove.
Un jugador de futur, com molt bé apuntes, Toni. 4:26, anem a escoltar el que ens deia el míster, Josu Julià. Ahir certament la banqueta del Sobrense estava bastant deserta, pel que fa al cos tècnic. El Jesús, recordem, estava sancionat arran de l'expulsió d'Olivella. Marc Riba també doncs, estava complint sanció. L'únic que quedava era el Carles Reina, que va viure un partit bastant plàcid, tot s'ha de dir.
Sí, sí, un Carles Reina, que doncs, com és una mica més tranquil,
sí.
És nerviós, però és una mica més tranquil, doncs el va veure...
Fins i tot l'afició estava fora de la banqueta.
Sí, és que no estava ni l'afició.
La vam veure en Cabestrillo, algun problema, evidentment, físic, però en qualsevol cas, bé, victòria treballadíssima, això sí, del Sobrense 3-0 davant el Martorell, un Martorell amb problemes a la cua de la classificació i aquesta era la valoració que ens feia Josu Julián.
Sí, aviam, els equips ja, ara a final de temporada, ja saben on venen, saben que el Sobrense a casa... la tipologia de joc que fa i bueno, venen aquí a fer el seu plantejament. Ens compliquen la vida en certs moments. Crec que avui el Martorell no ha sigut dels equips que més ens ha complicat l'existència, perquè crec si no m'erro, que sí que és cert que la primera part han tingut alguna arribadeta perquè ho acabaven tot, xutaven de tot arreu, però moltes vegades més en cor que en cap. I nosaltres, malgrat no fent una primera part del tot bona, diria jo, home, hem tingut dos cops de cap superclars del Saràbia i alguna arribada més hem tingut, llavors... Bueno, la primera part sí que ha sigut més equilibrada, però a la segona part només hi ha hagut un equip. Crec que la segona part, si no guanyàvem aquest partit, era molt injust i crec que per un just resultat. O sigui, hi ha hagut un equip que ha anat pel partit, hi ha hagut un equip que ha anat a fer gols i aquest és l'únic nosaltres. A partir d'aquí, doncs, bueno, crec que hem de valorar positivament el joc de l'equip i aprendre del que ens passa amb aquest tipus de rivals que bueno, ens costa entrar als partits i potser hem d'entrar més ficats als partits i més endollats perquè per no tenir cap ensurt.
Els primers minuts de la segona part ja s'ha vist que el Sobrense no era un altre, però que la cosa anava millor.
Sí, home, jo crec que la mitja part ens ha servit per baixar una miqueta les pulsacions i dir, aviam, què està passant. Crec que ho hem vist clar i crec que havíem d'aprofitar els problemes que ells patien defensant les pilotes laterals i mira, la primera que hem tingut ho hem aprofitat i a partir d'aquí el xut del Blas que ens sobra molt la diferència amb el Martorell, doncs ens ha aplanat una mica el camí cap a poder guanyar el partit, malgrat no ha sigut fàcil perquè ells han intentat, bueno, estirar-se una miqueta, donar-se algun contraatac, algun ensurt, alguna pilota parada, però no els hem deixat.
Has hagut de substituir el Cano amb problemes físics, per contra ha sortit el Blas i probablement avui estem parlant dels millors minuts del Blas des que va tornar al Subo.
Sí, bueno, el Blas...
Ja no pel gol, sinó una miqueta per la predisposició que ha tingut ell de participar en totes i cadascuna de les accions d'atac de l'equip.
No, el Blas ara, ja, ara ve amb un... amb un to de menys a més i ara se li comença a notar cosetes del que és el Blas. Òbviament venia de no fer res en molt de temps, es notava molt i ara ja porta un parell de mesos a nosaltres i es nota que va entrenant dia a dia, que va competint i que va entrenant en joc. I quan entra en joc el Blas, doncs si té el dia i té forces és molt perillós i avui doncs, la que ha tingut l'ha ficat i ha tingut alguna possibilitat de fer jugar a l'equip, que no ho ha fet perquè potser físicament ja ha arribat justet al final del partit, però això només es guanya entrenant i poc a poc, bueno, seguirem entrenant i aviam si es pot ajudar aquí a final de temporada.
El Cano no sembla important.
El Cano és una sobrecàrrega que ho porta des de dissabte passat i bueno, que durant la setmana ha estat amb problemes. Avui ha provat, ha començat bé, ha dit que no sentia res, però bueno, s'anirava carregant l'adductor i el que no podem fer ara és perdre jugadors gratuïtament. Si els perdem, que sigui per de força major, no perquè no ho veiem i no fem res. Llavors, avui hem vist que era millor. Escolta'm, doncs si no pot jugar, doncs jugarà un company que ho farà igual o millor i la setmana que ve serà un altre dia.
Llavors, a Maria també hem vist que l'heu hagut de canviar amb algun problema també, no?
Bueno, igual, tenia alguna rampa al bessó i hem optat per donar minuts als altres, que per això estan també amb el calor que feia, bueno, amb la intensitat del partit, amb el que han corregut els nois, doncs pot passar que se't pugin els bessons i siguin còmodes a jugar. El Minga també ha arribat justet al final perquè el partit és d'intensitat, tens calor i portem una càrrega de partits impressionant de temporada. Llavors és normal que ara comencin les petites
lesions.
Sí.
Bueno. La importància del que hem comentat sempre, no? Una miqueta aquest fons d'armari que té l'equip, els jugadors que han entrat, ho hem comentat ara fa uns moments, però un altre jugador que no diré que ens sorprèn, però que sempre que surt passen coses, i aquest és el Sergi Massana. Vull dir, l'aportació del Sergi amb els minuts que té són or pur.
Sí, no, ja ho sabem i bueno, el futbol a vegades has de decidir quin tipus de plantejament fas d'inici i quin tipus de plantejament fas durant el partit. El Sergi ara està agafant el rol aquest de sortir a atacar i no a defensar, quan ell és, en principi és un defensa, i ens està sortint molt bé. Clar, canviar-ho ara és complicat. És complicat, malgrat ell es mereix molt més, però la situació de l'equip és la que és, i el plantejament, els plantejaments que he fet, que en fem, no són del tot, no ens va malament, i avui ens ha tornat a ajudar. Crec que ha sortit superendollat, cada jugada que ha tingut per l'esquerra se l'han portat, i ha tingut el premi de l'últim gol, pues fer-lo, perquè té un guà al peu esquerre, i l'hem d'aprofitar, l'hem d'aprofitar, ja sigui d'inici, ja sigui sortint 20 minuts com avui, ja sigui sortint més, menys, és un jugador de l'equip, com tots. Avui ha tornat a estar l'Andreu amb nosaltres, que feia molt de temps que no estava, m'alegro per ell, que ha entrat en la convocatòria, i tots són importants, tots, els que no han jugat, els que juguen, i els que jugaran la setmana vinent, l'altra, tots.
Doncs queden 4 finals, com visualitzes aquest panorama a dia d'avui, no? El fet que el Bellvitge sembla que no falla, de moment, que el Vistalegre sí que s'ha deixat algun punt aquí en aquestes últimes setmanes, de moment vosaltres ja l'heu atrapat al segon lloc, la setmana que ve s'enfronten, ja un Vistalegre-Bellvitge, clar, fent números, que és una miqueta el que ens tocaria ara, almenys els que estem a fora, en aquestes 4 últimes setmanes, potser un empat.
Jo et dic sincerament que hem de guanyar Júnior. El que facin el dia següent, pues,
no,
ja ho veurem,
controlar,
ja ho veurem. Em preocupa molt poquet aquest partit a mi, no, és que preguntava la gent, aniràs a veure? No, per res aniré a veure'l. Potser vaig a veure el Gornal, potser vaig a veure l'Espluguenc, o potser vas a veure el canvi de led. Al Vistalegre i al Bellvitge no aniré, perquè no jugo contra ells. No jugo contra ells. Què puc fer jo des de la grada quan estan jugant? Desitjar una cosa o una altra? Vale, també, sí, és veritat, puc desitjar.
No, puc desitjar, estan aquí.
Però és que és perdre el temps pensar en el Vistalegre i en el Bellvitge. Si nosaltres guanyem els 12 punts que queden, tindrem premi. El premi serà pujar de primers? Ojalà. El premi serà jugar a la promoció? Serà un premi, també. Però no podem controlar-ho. Jo et dic que si la setmana que guanyem, dissabte som líders. Això t'ho dic. Però hem de guanyar. O sigui, no val parlar si nosaltres anem a júnior i no tenim l'actitud que tenim dels últims partits. Si tenim una actitud de passotisme i no anem a pel partit i tal, juguem amb un rival molt difícil que està jugant baixar i a casa seva. Doncs això et diu que o sortim al 200%, la setmana vinent tindrem problemes, també.
Bé, una miqueta esteu avisats. El dia que vam venir aquí ja va costar molt treure un punt amb aquell gol en el descompte del Joey.
Mm-hmm. No, el Junior és un dels equips que millor juga a futbol, d'aquest que es diu que és l'actual, d'aquest que juga al Barça, que juga molt pocs equips, perquè futbol és tot, però és d'aquests equips que tracta molt bé la pilota, que la mou molt bé, que la mou ràpid, que d'un costat va a l'altre en un pisplàs, i que no et dones compte i no tens la pilota i vas darrere d'ell i pateixes. I aquí ho vam fer, aquí vam patir molt. Intentarem plantejar el partit per no patir tant i tenir les nostres ocasions i fer-les si podem.
Per cert, ara tot escoltant el que ens explicàvem ahir al Josu, estàvem comentant aquí entre jo i el Toni una miqueta els números que ha fet el Sobrense en aquestes últimes jornades. El Sobrense ve de guanyar els 4 últims partits, és a dir, ha fet 12 punts. D'aquests 4 partits, està capaç de fer 15 gols i només encaixar-ne un. I en porta 3 de consecutius, deixant la porteria 0.
Sí, sí.
Per tant, són números...
Són números de campió.
D'equip que mereix, evidentment, jo, alguna cosa més que quedar tercer o quart, penso jo.
Jo des de fora, sense ser d'aquí, des de fora...
I podran dir, clar, ho dieu vosaltres, que sou d'aquí
sí,
i tal...
Sí, l'aficionat des de fora, si veu, el campionat que ha fet el Sobrense és el que més es mereix pujar. És que és el que més es mereix pujar, perquè de los últims partits tots han ensopegat, tots. Han perdut punts.
Sí, cert que ha mostrat una línia de regularitat que la resta regular. Potser no ha tingut.
Clar, és l'equip que es mereix més pujar.
i la prova la tens, és l'equip que de carrer marca més gols i encaixa molt pocs.
Tants com 70. Ah. 70.
Ah, és que és dir, eh?
Sí, sí. 70 gols ha fet el Sobrense. Propera jornada, número 31. Atenció, Júnior Sobrense, Vistalegre, Bellvitge i Gornal Can Vidalet. Hagan juego, señores. Vinga, anem a una altra realitat, i aquesta altra realitat es diu Tercera Catalana, grup 12, marcadors d'aquesta 30a jornada, volia dir, Calaf 4, Cubella 0, Base Espirall 0, La Múnia 3. Amb aquest resultat, el Base Espirall s'acomiada d'aquesta Tercera Catalana, és nou equip de quarta, Òdena 5, Sant Cugat, Ses Garrigues 3, Ribes 2, Molanta 2, Les Roquetes 2, Penya Jove 0, Piera 4, Riudevitlles 2, Montserrat Igualada 1, Sitges 0, La Granada 1, Fundació Aleti Vilafranca 3 i Carme 4, Anoia 2. L'Òdena, que està cada cop més a prop de l'ascens, líder amb 75 punts. A 8 tenim la Fundació Aleti Vilafranca amb 67, 62 per Piera, 51 per Calaf i Cubelles, 49 per Montserrat Igualada, l'Anoia, que és 7 amb 48, 47 per la Granada, els Sitges, que no es mou d'aquesta novena plaça amb 39 punts, 35 per Sant Pere Molanta, els mateixos que el Riudevitlles i les Roquetes, el Sant Cugat Ses Garrigues en suma 33, 31 per la Múnia, atenció a la Múnia, que cada jornada que passa es confirma que té un palet més a prop la salvació, el Carme en té 30, 28 per Ribes, que és tercer per la cua, 22 per Penya Jove i, com dèiem, el Base Espirall ja descendit matemàticament amb 18 punts. En fi, Toni, el Sitges, que no va poder rascar res d'Igualada, però a punt va estar.
Sí.
I això que el panorama no era el millor.
No, no, perquè tenia ausències significatives.
Baixes, eh? Sí, clar, si comencem a dir Vinyola, Héctor, Over, Gonza, tampoc pots comptar amb els juvenils Secades i Ferran, amb els que venies comptant últimament.
Sí, sí.
A part, Pepe només aguanta mitjoreta, ha de sortir lesionat. David Carrasco també aguanta gairebé fins al final, però acaba també lesionat. T'expulsen Mar Auger, t'expulsen Xavi Martínez, acabes amb nou, tot i així, el Sitges dona la cara, no es rendeix i a punt està de donar la sorpresa.
Sí, sí.
La sorpresa, evidentment, perquè, clar, amb nous jugadors tens més a perdre que no a guanyar.
Home, clar, i més jugant pràcticament tota la segona part amb un jugador menys, per l'expulsió
de l'Auger.
De l'Auger.
Sí, senyor.
Doncs, clar, és que... I davant d'un bon equip, perquè el Sitges va perdre 1-0, va acabar amb 9 jugadors...
Gol de penal al quart d'hora...
I de penal, sí, van marcar ells. Quan el Sitges va tenir 3 ocasions... Per...
Una, la més clara, al minut 2, una ocasió 1-1 de Jaume Jordi, que, bé, no va estar encertat en aquest sentit, però era una ocasió claríssima que probablement hagués canviat el signe del partit.
Sí, sí.
Recordem un altre, inclús de Jaume Jordi, ja jugant al Sitges, amb nou, un altre, un intent de vaselina de José Arandía, que no va entrar, doncs, per pèls també. Per tant, parlem de tres bones ocasions que té el Sitges per com a mínim ficar-li mà.
Sí, i és que de fet va tenir la mateixa ocasió que van tenir ell, amb la salvetat o l'oportunitat d'ells del penal, un penal que per a mi va ser potser més penals un altre que no aquest, però l'àrbitre va ser el penal i des del principi doncs ell s'adelantava al marcador. A mi la sensació que me va donar el Sitges va ser molt bona. A mi la sensació que me va donar,
clar,
el Sitges...
Va una mica en precari.
Sí,
va una mica en precari.
Tot
sí,
i això no se li pot dir res al jugador perquè...
Ja has de tirar massa d'heroica.
L'actitud va ser molt positiva.
Certament,
clar,
certament.
Estem parlant de tota aquesta ausència, però és que a més, jugadors que estaven jugant, com el cas de Víctor Romero, doncs va tenir que jugar gairebé 20 minuts lesionat,
sí, sí.
I jugadors, més jugadors que estaven allà jugant, doncs van tenir que acabar.
El cas de Dragos, que també...
De Dragos, doncs, que estava... O el cas del David Carrasco, que estava tocat, però tot i això, doncs l'equip va causar bona sensació, va acabar perdent per 1-0 i compte, los del Montserrat Igualada demanaven el temps.
Sí, sí, allò, acabaron pidiendo la hora. Doncs això és el que va passar dissabte passat a l'estadi Les Comes d'Igualada. 4:42, reflexions que ens feia Jordi Serra del partit i d'aquesta, bé, situació que s'està produint últimament, d'aquestes denúncies que està rebent el club perquè el Jordi doncs no té el títol d'entrenador i bé, això doncs sembla que li han agafat el gustet això de denunciar.
Sí, algun
va ser la Roquetes fa dues setmanes, l'altra setmana va ser sí. El Piera.
Cap pensante, no? Un cabeça pensante, no? D'aquells que tenen temps de pensar.
En qualsevol cas, li vam preguntar al Jordi sobre aquesta qüestió, què en pensava, com ell personalment ho estava gestionant, i bé, aquestes i altres qüestions les vàrem tractar amb el míster dels Sitges.
Hi ha partits que sí que són broncos, d'usos, però jo crec que aquest nano avui s'ha... Bueno, vosaltres ho heu vist. Jo crec que s'ha passat mil pobles amb les targetes, no deixava fer res. A la mitja part ha cridat els delegats perquè anessin a parlar, perquè deia que el partit estava sent massa intent. Bueno, moltes històries, l'equip va treballar fins al final. De fet, la primera ocasió del partit, al minut 2, és claríssima nostra, amb un 1 contra 1 del Jaume Jordi que tira fora. Sempre ens passa el mateix, no sabem ficar-nos per davant, i bueno, després han marcat de penal, per mi, el més rigorós dels que hi ha pogut haver, perquè hi ha hagut algun a la segona part potser més clar que el que ha pitat, perquè la pilota surt en direccionalitat fora de la banda, que la toca el Rafa. Però bueno, jo estic content avui amb l'equip, amb els que han vingut, amb els que han treballat fins i tot a ratos amb 8, amb 7 i el porter, perquè s'ha fet mal, el Víctor té un turmell així també, el Carrasco s'ha fet mal a l'abductor, el Pepe ha jugat la mitja hora que ha pogut perquè té un petit trencament als bessons. Bueno, jo content de les persones que s'han involucrat avui en el partit i que han vingut i que han viatjat sense res a dir amb les lesions de Caberdós i Bufarull, però jo torno a dir que hi ha algun jugador que un estirón d'orelles li tindrem que fer.
L'equip avui estava massa agafat amb pinces, no?
Molt, ha sigut una setmana, per això em girava i li deia amb el Juan, aquesta setmana hem trepitjat no sé què, no? Hi ha setmanes que tot surt bé, els nanos han entrenat bé, però se'n van lesionant jugadors, van marxant a treballar, compromisos. Bueno, més vist, el juvenil jugava avui un partit transcendental que per sort ha guanyat 3-4, per tant tampoc podíem jugar ni el Ferran, ni el Secades, ni el Guillem, ni ningú juvenil, perquè creiem indispensable que es guanyés aquest partit, que així s'ha fet, i hem vingut aquí, hem vingut amb moltes baixes, però jo ja et dic, sé que potser la sensació no és la millor perquè hem perdut, però no s'ha donat una mala imatge i estic orgullós dels meus nanos avui.
En aquest sentit, bé, l'equip ha estat de 10 en actitud. Probablement avui ha faltat doncs, la definició, no? Aquella del Jaume, la paraula del José, el no, Jaume n'ha tingut un altre allà. Te'n vas avui aquí amb un puntet i, escolta'm, com si haguessin estat els tres gairebé, sí, per la situació de l'equip, evidentment.
És la inversa que moltes vegades, no? Allò que dèiem a Roquetes, que t'empaten el 93 de penal, que ha sigut un punt molt bo, amb un equip que ve guanyant els últims 5 partits. Per mi el millor percentatge ja de guanyats és aquest equip, porta 5 victòries seguides, avui 6. És un equip que, si el que s'ha fet aquest entrenador des del principi amb aquests jugadors, jo crec que és superior al Piera i al Vilafranca. No sé si a l'Òdena, però a mi és un equip que m'ha agradat molt, el Sitges l'ha tractat de tu a tu, i hem tingut les nostres ocasions, és cert que també hem tingut les seves, però només els dos pals i les jugades aquestes de pilota penjada, però tampoc ha sigut un assaig constant ni amb dos jugadors menys. I jo d'això me'n vaig satisfet.
Bé, suposo que una miqueta l'objectiu, Jordi, ara és recuperar algun lesionat. Els expulsats no, evidentment, perquè són baixes segures per la setmana que ve. Bé, es tracta de buidar la infermeria com sigui, no?
Sí, bueno, i també tenir en compte que el juvenil juga diumenge. També es compta amb el Ferran, amb el Secades, amb el Sergi, bueno, són tres jugadors, amb algun defensa que també està despuntant, no? I, bueno, el que tinguem, a l'Obera em sembla que la setmana que ve està. El Vinyol estava amb angines, que aquest noi té 3 o 4 vegades angines a l'any i s'està en tractament. I, bueno, recuperem aquests jugadors. I potser hi haurà alguna altra sorpresa durant la temporada, no durant el que queda. Potser d'aquí 2 setmanes tornem a veure el Ricard, que torna dels Estats Units. Bueno, anem comptant amb el que podem. L'any que ve la cosa ha de ser diferent, però ara tenim aquests jugadors. I et dic, jo avui amb aquests nanos, jo els abraçaria un per un, perquè els que han estat... Hi ha dies que avui, bueno, fa molts dies a la Múnia, o dies que hem sortit emprenyat, però avui jo no puc sortir amb el cap baix, sense sortir orgullós del que he vist i el que ens han deixat, perquè vosaltres suposo que també amb l'experiència que porteu d'espectadors, de veure molts partits, vosaltres heu vist que algun equip tindria que acabar aquí amb dos jugadors menys? Vosaltres heu vist un joc violent? Jo no he entès l'arbitratge, vull dir, un partit de tu a tu amb un bon equip, però que el Sitges en cap moment ha sigut ni marrano ni ha estat protestant amb excés. La meva targeta ha sigut per mirar-lo i fer així amb el cap, vull dir, i encara mirava la vermella, vull dir, no ho entenc. Però bueno, hem de passar pàgina i ara entrenar aquesta setmana i un rival, ens ve un rival maco, un rival per jugar a futbol com és la Granada i amb el que normalment li tenim la moral guanyada, no? Aviam si sumem 3 punts i bueno, i seguim sumant a casa, que és el que toca.
Parlaves d'alguna estirada d'orelles.
Hi ha jugadors
tampoc
que...
cal dir noms, però suposo que això, Jordi, ha estat una constant i ja potser dura massa, no, això?
Hi ha jugadors que realment...
Crec que caldrà estar molt acurats en la planificació de la temporada que ve, en aquest sentit.
bueno, ja podeu veure que estem en ella, no? A més, s'ha volcat la Junta, com s'ha volcat sempre, s'ha volcat aquest any treballar tet a tet amb el Josep Briambau, ja estem treballant de cara a la temporada que ve, no només el fitxatge de jugadors, la planificació d'una bona pretemporada, que els jugadors arribin bé. No és que jo no tingui ni idea, no? Vull dir, no tinc títol, però no sóc tonto, no? Diguéssim, fer això, fer-ho bé, jugadors compromesos, avui hem tingut jugadors compromesos, però... Jo no pot ser que ningú faci un mínim esforç per venir aquí, vull dir, sabeu que l'Hector no ha vingut, que el Gonza no ha vingut, són jugadors que avui jo crec que haguessin pogut fer un esforç per estar aquí, però bueno, per ells farà, avui els seus companys s'han donat tot, han donat aquí sang i fetge, com se sol dir, i els que tenen que apretar amb aquests nanos són els seus companys.
És curiós el que és el futbol, eh? Se critica quan un falla, però n'hi ha jugadors que han estat tota la temporada donant la cara amb l'equip, i després si eren criticables o no, però ells han estat allà.
Sí, és cert. Tenim avui, per exemple, per mi un dels jugadors destacats ha sigut l'Arandia, no? que ha sigut un jugador que jo moltes vegades m'he carregat, no he jugat, i avui saltava, lluitava, treballava. El cas del Jaume Jordi, per exemple, aquí sí. He sentit per aquí una espècie de discussió, jo amb tots, des del primer a l'últim, passant per l'Olmedo, Patrick, Rafa, Xavi, tots del primer a l'últim els estimo molt, però el Jaume Jordi és intocable a l'Unió Esportiva Sitges, vull dir que no hi ha res que discutir, i ell està molt a gust aquí, i jo el faré jugar sempre que estigui mitjanament bé, que no estigui lesionat, que no estigui sancionat, perquè és un jugador que a mi la seva entrega durant la temporada, durant els partits i durant els entrenaments, és un exemple.
Jordi, la qüestió del títol famós que està portant doncs algun que altre mal de cap, com ho portes tu personalment?
Mira, la situació és la següent. Jo ja porto molts anys entrenant i és cert que no tinc el títol. Vaig començar ja tenint el de monitor la temporada passada, ara el mes de juliol començo el de primer nivell. Lògicament és de nivell a nivell. M'estic traient el títol de coordinador, que el tinc un projecte que presentar el mes de setembre. Tinc moltes coses, però bueno, s'han de fer a poc a poc. Jo ja m'agradaria fer de mala classe i tenir el títol. Per la meva vida...
Ja no és això, sinó una miqueta, clar, les Roquetes impugna, el Piera impugna, aquí tot impugna, i clar.
Bueno, si haguéssim guanyat avui o empatat igual també haguessin impugnat. El que passa que la resolució és clara, vull dir, aquesta temporada és així, anirà com anirà, o sigui, no perdrem cap punt, el que passa que és la imatge que es va donant. Jo tinc una vida, he tingut una vida de la qual estic orgullós, de la meva vida esportiva i laboral, i la meva vida laboral és plenament hostaleria, i en molts moments m'ha sigut impossible treure cap tipus de titulació. Per tant, el mes de juliol, per les tardes, quan aquests que presenten això i recursos i que el Jordi no té títol, estiguin a la platja, jo estaré traient el títol, vull dir, després del primer nivell anirà el segon i fins on pugui arribar. Quan tingui temps i quan tingui disponibilitat, no és tan fàcil com sembla.
M'han dit, m'ha arribat, que Josep Riambau l'any que ve portarà un juvenil, estarà molt a prop de tu. No sé, com lo veig tan a prop, si vols dir alguna cosa.
Sí, en Josep i jo ja fa temps que treballem junts. Aquest any vam tenir la sort, i ho he dit moltes vegades, que vingués al club a entrenar un equip de la base. Jo amb en Josep he jugat amb l'Ivins a la Blanca, amb Benjamins, el conec fa molt de temps, sé com és, com les gasta, i sí, segurament portarà un juvenil i segurament pues, treballarà amb mi per, ja ho he dit això, preparar la temporada que ve, i que no tinguem un Sitges nové, sisplau, que tinguem un Sitges, no prometré l'oro i el moro ni a primers ni a segons, però lluitant i...
Que ja toca, eh?
Sí.
Sí, és pressió, ja.
Sí, bueno, m'agrada la pressió, m'agrada molt la pressió, vull dir, jo soc molt, vist molt feliç en el llindar de la pressió, no? No, aquest any no ha sigut el Sitges que esperàvem, han hagut moltes situacions llargues d'explicar, quan vulgueu, jo estic a disposició vostra, per això és més d'una hora, vull dir, és una hora de tertúlia, el que vulgueu, i ho parlarem, però aquell compromís que a vegades faltava en ocasions l'any passat amb jugadors d'equips poble al costat de Sitges, aquest any hi ha hagut altres jugadors que criticaven això, que tampoc han estat a l'alçada, i jo tampoc ho hauria estat, no? Vull dir, jo sóc un tio que intenta superar-se i treballaré l'any que ve per fer-ho molt millor que aquest any i tenir títols i el DNI i tot el que fa i falta.
En fi, això és el que ens comentava en Jordi Serra, ja no només sobre el partit, sinó com han escoltat sobre aquesta qüestió tan particular del títol d'entrenador i l'esforç que haurà de fer de cara a l'estiu per poder doncs, treure's el títol de primer nivell. En qualsevol cas, 8 minutets i arribarem a les 5 de la tarda. Anem per més coses. Vinga, que encara ens queden repassar tots els marcadors dels equips de la Blanca d'aquest cap de setmana. Tenim ja l'Isidre al telèfon. Isidre, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I hem de començar parlant de la derrota del juvenil A, 3-1 al camp del Gavà. Derrota intranscendent perquè, com saben, la Blanca va aconseguir, més que aconseguir, doncs va consumar el descens ara fa dues jornades, però derrota al cap i a la fi.
Bueno, mira, és un pas més, ja, perquè s'acabi la cosa i ja deixem de patir.
Tres partits per patir o gaudir una miqueta d'aquesta nacional, no? Tenint en compte que encara has de jugar amb el Barça, amb el Sant Andreu, aquest diumenge et ve el Reus Deportiu, en fi.
Jo crec que experiència pels nanos que continuaran, pels que no hi seran, pues, gaudir encara uns dies més d'aquesta categoria, que no tothom hi pot jugar aquesta vida. Això hem de tenir-ho present, aquesta categoria no hi juga tothom.
Està clar.
I, pues, bueno, i ja està, i quan s'acabi pues, s'haurà acabat.
Experiència, sens dubte, la que tindran de cara a la propera temporada els que continuïn. Seguim per més resultats, en aquest cas el del juvenil B.
El juvenil B pues, continua trepitjant fort, es va enfrontar aquí a Pinsbens contra el Sant Cugat Sesgarrigues amb un contundent 6-0. Un altre equip que també estem seguint especialment, ja que és el Cadetà, es va imposar 7-0 contra l'Òdena a Pinsbens. El Cadet B es va desplaçar a l'escola Futbol Plat Blaugrana i va guanyar per 0-1. En categoria infantil, el Blanca Suborà es va desplaçar a Vegas, on va perdre per 3-0 contra el Vegas A. L'infantil B, jugant a casa, va perdre per un contundent 10-0 contra el Barça Eulèrdula. I finalment, l'infantil C, jugant contra el Ribes C, va guanyar per 7-3. En categoria Alevina, l'Alevina s'enfrontava al Piera A i amb un resultat de 3-3. L'Alevina B contra l'Almeda B, Pinsbens 1-3 a favor de l'Almeda. L'Alevina C es desplaçava a Gavà per jugar contra el Gavà Mar B i va perdre per un contundent 5-1. A l'Alevin D, a casa, jugava contra la Fundació Atlètic Vilafranca i va guanyar per 4-2. I finalment l'Alevin E, que està a una victòria de ser campió, es desplaçava a Moja per jugar contra el Barcelona de la B i va guanyar per un contundent 4-10. I en categoria Benjamí, el Benjamí A s'imposava al Cubelles A per un contundent 2-5. El Benjamí B seguia amb la seva línia i li endossava un 1-9 a la Fundació Atlètic Vilafranca D. El Benjamí C jugava el seu últim partit d'aquesta temporada contra el Barça Espera i les Clotes A i el guanyava per un 3-2. I finalment un Benjamí D, que cada dia ho fa millor, guanyava el camp del Barça Espira i les Clotes per un contundent 2-9.
Doncs un fantàstic marcador per posar punt i final a aquest repàs dels resultats dels equips de la Blanca. Isidre, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Ens veiem.
Adéu-siau. Vinga, per final ja d'aquest temps de descompte, ens queden 5 minuts mal comptats, més resultats que ens deixen aquest darrer cap de setmana esportiu. Si parlem de futbol femení, la victòria del primer equip del Suborense, que va guanyar 2-1 a la Cava en partit de la 28a jornada de la primera divisió. En partit de la jornada 26 i última de la segona divisió a l'Evin Infantil, el Suborense va perdre contundentment 2-11 davant els amics i veterans, els Pallaresos. Un Suborense a l'Evin Infantil que ha finalitzat la lliga en cinquena posició amb d'havent sumat 38 punts. I en torneig complementari de la segona divisió Benjamí a l'Evin, partit de la quarta jornada, amb el victòria en aquest cas del Benjamí a l'Evin del Subo per 6-4 davant el Cerdanyola de Vallès. Hem de parlar també, com no, de bàsquet a la primera catalana grup segon, partit de la penúltima jornada de la fase prèvia. Sant Boi 71, bàsquet Sitges 85. Últim partit de la fase regular, o bé fase prèvia, serà aquest dissabte que ve a les 6 de la tarda davant la S de l'Hospitalet. Números increïbles. aquesta temporada els del sènior A del bàsquet Sitges. De moment, 28 victòries i una única derrota. A la tercera catalana, a partir de la penúltima jornada també, victòria del sènior B, 63-72 a la pista del Vegas. Tancarà la temporada aquest sènior B rebent el Montpedrós dissabte a les 4 aquí a Pinsbens. A la segona catalana femenina, partit de la 28a jornada, derrota 55-78 del sènior femení davant el Manyanet Reus. Atenció perquè el proper partit és derbi a la pista del Ribes, concretament el diumenge a partir de les 6 de la tarda, i aquesta situació delicadeta que està visquent el sènior femení del bàsquet Sitges lluitant per no baixar de categoria. I un últim apunt de bàsquet per considerar que el bàsquet Ribes, en aquest cas el sènior masculí, de la mà del tècnic sitgetà Fermín Sánchez, ha aconseguit l'ascens a primera catalana. Atenció perquè Fermín Sánchez continua engreixant el seu currículum en quant a ascensos. 4 ascensos en les últimes 6 temporades, 3 d'ells, això sí, aconseguits amb el bàsquet Sitges. I en hoquei patins, si parlem de la segona catalana, en el partit de la 26a jornada, derrota contundent 8-0 del Club Patí Sitges a la pista del Vilaseca. Aquella sensació, com diem sempre, o com estem remarcant últimament, que se li està fent llarg aquest darrer tram de temporada al Club Patí Sitges. Un Club Patí Sitges que a hores d'ara és 9è amb 33 punts. Proper partit divendres aquí a Pinsbens, 8:45 davant el Cerdanyola. Altres resultats dels equips de la base són el Vendrell 8, Infantil B 2, l'Aleví que va guanyar 12-4 al Monjos i l'Infantil A que va perdre aquí a Pinsbens 7-12 amb el Cambrils. Amb aquests resultats acabem, ho deixem aquí. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Fins dimecres, dimecres que tindrem l'oportunitat de saludar i compartir tertúlia futbolera amb Josep Riambau, entrenador del cadet B de la Unió Esportiva Sitges i col·laborador també amb Jordi Serra, el primer equip del conjunt sitgetà. Gairebé les 5, gràcies per la seva atenció, que acabin de passar un molt bon dilluns. Adéu-siau.